Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Si mirem el món, guerra a Israel i Ucraïna. Si mirem el nostre país, els problemes per accedir a l'habitatge, un mercat laboral precaritzat que cronifica la pobresa i no dona oportunitats als joves, la inflació i les hipoteques pels núvols, el preu dels aliments posant en escac a milers de famílies que apenes aconsegueixen cobrir aquesta necessitat bàsica, una fractura social que ha arribat a incendiar els carrers, però che, no passa res, eh? No passa res, perquè durant 3 setmanes, per al Black Friday, podrem comprar tauletes amb un 35% de descompte, televisors de 65 polzades a meitat de preu, aspiradors robots pel preu d'un, et donen dos, i fins i tot hi han ofertes en joguines per a poder avançar les compres nadalenques. Així que no passa res. No passa res, perquè mentre estem ocupats comprant, treballant, preparant el tàper per a demà, despertar-nos a les 5 del matí per anar a treballar en un tren que arriba tard, deixar-nos la salut per arribar a final de mes, potser estarem tan cansats i ocupats que no ens queixarem per tota la resta. Ah, i després vindran Nadal, les rebaixes de gener i Sant Valentín. I el món continuarà cremant. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I entrem ja a la recta final de la setmana i demà divendres el temps serà força assolellat amb precipitacions febles al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que divendres estarà situada cap als 1.800 metres i que pujarà fins als 2.500 metres de cara a diumenge. Set de la tarda, 2 minuts. Anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit, el mateix Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, vies que envolten Barcelona, és el cas de l'autovia 2, amb aturades de 3-4 quilòmetres, entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, i arribant a Cornellà, autovia 2. Bé, l'autopista B23, són trams fragmentats de retencions, però hi ha trànsit gairebé entre Sant Feliu d'Avinguda Diagonal, això a l'autopista B23, també d'entrada a la capital catalana. A l'extrem nord, cap gran sorpresa, això vol dir aturades d'uns 3-4 quilòmetres, tant a la C58 com a la C33, aquestes dues autopistes que passen del Vallès entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També aturades destacades, però habituals, a l'autopista AP7, uns 6 quilòmetres, entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Acabem amb la C60, retencions d'un parell de quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, com sempre, per la informació. I d'aquí uns minuts us parlarem d'un tema molt seriós. I ho farem amb el company Sergi Tor. Parlarem de la violència i del maltracte que s'està encarnissant amb les dones discapacitades i està generant noves discapacitats. Aquestes dones, òbviament, estan lluitant perquè també se les tingui presents en la lluita per la igualtat. En parlem, com dèiem, amb en Sergi Tor i també amb la coordinadora del Comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Yeah. Luis Rodríguez.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Audo.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Cataluña y Andorra.
La violència i el maltracte s'acarnissa amb les dones discapacitades i genera noves discapacitats. Aquestes dones demanen també lluitar perquè se les tingui presents a la lluita per la igualtat. Avui hem donat veu a moltes persones per parlar d'aquest tema relacionat amb les dones. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Quines són aquestes veus que han passat per la cadena COPE?
Sí, concretament arran d'un llibre que s'ha presentat també a Barcelona, La Voz del Coraje. La seva escriptora és Esther López, que també l'han tingut a l'informatiu. Aquest llibre recolleix 14 testimonis de 14 víctimes discapacitades que han patit abusos sexuals. Aquest llibre està presentat a Barcelona perquè una de les víctimes viu, en aquest cas, a la capital catalana, entre d'altres ciutats espanyoles. I darrere COPE Catalunya i Andorra hi ha estat l'Anna Maria, que per la seva vida ens ha reconegut que ha passat per 3 maltractadors. 3, el pare dels seus fills... Sí. També a l'àmbit laboral i posteriorment amb una parella sentimental a posterior. Ella reconeix que la seva discapacitat actual, que és del 65%, és produïda a causa dels abusos rebuts.
Pero yo creo que esto es un problema de salud nacional, porque la incapacidad a mí me ha venido de todo el sufrimiento y la angustia que he vivido. Y de ahí se han dado las incapacidades. O sea que yo creo que es un problema de salud pública mucho mayor, sí, sí, del que nos imaginamos.
Aquests abusos que ella ha patit, o com dèiem, li han provocat aquesta discapacitat associada primer pels abusos. Anna Maria ha patit 2 càncers, un de mama i l'altre de còlon, i està afectada de fibromialgia i de dolor crònic. Té una discapacitat acreditada del 65% i afortunadament ha pogut trobar feina gràcies a aquest cas amb una entitat col·laboradora. Anna Maria, doncs, ha pogut sortir d'un infern que, i ens ha explicat a Herrera en COPE d'on l'ha vingut la força.
Mira, en mi caso yo toqué fondo y estuve a punto de hacer una tontería. La energía que la saqué de pensar que había luchado tantos años porque mis hijos no se dieran cuenta y no sufrieran, que tuvieran una adolescencia y que se convirtieran en hombres de bien, y que yo lo iba a tirar por la borda por dar un paso, por dar un mal paso.
Un exemple de superació que han pogut escoltar a la programació d'aquest migdia, i a l'informatiu ha estat l'autora del llibre, sí, Esther López, el llibre La Voz del Coraje. No es ven a les llibreries, és un llibre que es pot demanar a la Fundació 11 i que repartirà a col·legis i també a biblioteques, perquè havia la fil que pretén ser una veu divulgativa, sobretot visibilitzar també aquest problema. Ens ha explicat sobretot Esther López que aquest és un llibre necessari.
Bueno, es un libro necesario porque si a las mujeres sin discapacidad les cuesta en última instancia tomar esa decisión y reunir el coraje necesario para denunciar, pues cuando concurre la circunstancia de la discapacidad en ellas, que muchas veces las hace mucho más dependientes del maltratador, esta complicación, esta dificultad se redobla. Así que sí, era un libro necesario. O sea, la discapacidad en los casos que recoge el libro o bien era anterior al maltrato, con lo cual efectivamente esa relación, ese vínculo perverso se intensifica porque hay una dependencia física, en algunos casos una dependencia visual o dependencia física, y en otros la discapacidad viene provocada por el propio maltrato.
És a dir, aquí hi ha les dues discapacitats, la primera que ja ve acreditada i que el maltractador se n'aprofita d'aquesta superioritat, pot ser visual de la víctima o pot ser física, per realitzar doncs el seu abús sexual. Una vegada és la discapacitat, és producte, com molt bé has explicat, Anna Maria, de ser una persona que ha patit aquesta xacra. Hi ha una dada prou significativa i perillosa: del total de dones adultes víctimes d'abusos sexuals, un 10,3% del total tenen alguna discapacitat, mentre que el número de dones sense aquesta condició es del 6,2% del total de víctimas.
Hoy tenemos con nosotros en la linterna COPE Cataluña y Andorra a la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, que es Isabel Caballero. Recordemos que CERMI es el Comité Español de Personas con Discapacidad. Señora Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué triste que en pleno siglo XXI sigamos hablando de violencia machista. Y en este caso hablamos de aquella que se ensaña con mujeres con discapacidad y que además genera nuevas incapacidades, ¿no es así?
Pues efectivamente, es un problema que afecta a todas las mujeres, nos afecta a todas por el hecho de ser mujeres, pero en el caso de las mujeres con discapacidad, pues sí que hay una situación agravada, porque hay, por un lado, una total invisibilidad, los recursos no están accesibles para estas mujeres. Y luego, por otro lado, también hace que muchas de estas mujeres en ocasiones ni siquiera puedan reconocer estas situaciones de violencia como violencias. Esto hace que, y además hay opacidad en los datos, no tenemos registros estadísticos que den cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Todo esto se aglutina, son un montón de circunstancias que hacen también que sea muy complicado generar una política pública que responda a esta situación.
Se ha hecho una macroencuesta que ofrece por primera vez datos sobre la discapacidad que generan los episodios de violencia, ¿no?
Efectivamente, en las últimas macroencuestas se ha entrevistado a una serie de mujeres con discapacidad, que no son muchas, realmente es un universo poco representativo, pero gracias a las acciones de incidencia política, las reivindicaciones del propio movimiento de mujeres organizadas, como por ejemplo CERMI Mujeres, se consiguió que en la última macroencuesta se incluyera una pregunta que hiciera relación a cuántas mujeres con discapacidad acreditada tenían discapacidad como consecuencia precisamente de la violencia que sufrían. Y del total de mujeres encuestadas, el 17,5% señalaban que su discapacidad precisamente era una secuela de esa situación de violencia. Teniendo en cuenta, y reitero, que el universo que se encuesta en estas macroencuestas es muy pequeño, ¿no?, en relación con las mujeres con discapacidad. No llega al 5% del total de las mujeres encuestadas son las que tienen discapacidad. Uh-huh. Desde la Fundación CERMI Mujeres entendemos que incluso este porcentaje puede ser mayor, porque hay muchas mujeres que tienen discapacidades y no están valoradas, porque están dentro de un ciclo de violencia tal que lo último que piensan es en pasar por un procedimiento administrativo de valoración de su discapacidad. Es por eso por lo que los datos en realidad no dan cuenta de la realidad, de la magnitud del problema.
El otro día, Isabel, escuchaba que decías que muchas de estas mujeres con discapacidad añaden la autoculpa en referencia a que muchas veces se sienten una carga, lo que contribuye a que disculpen al maltrato.
Sí, bueno, esto ocurre que hay también dentro del proceso de socialización de muchas mujeres, personas con discapacidad en general, muchas asumen desde la niñez, cuando son discapacidades congénitas, ¿no?, que se han adquirido siendo muy pequeñas, pues esta idea de que realmente son una carga para la familia, que han llegado a naturalizar comportamientos, uh-huh, que son violentos y piensan que, bueno, que es parte, ¿no?, del día a día, y lo asumen como tal. No solamente las personas que tienen una discapacidad congénita, también cuando es una discapacidad adquirida, esta idea de autominusvaloración también se produce, ¿no? Entonces hay que romper también con esto, pero obviamente hay muchísimos otros factores, ¿no?, que son factores externos a las propias mujeres, los que hacen que se consolide estas situaciones de violación y de violencia y discriminación.
Qué importante es acompañar a estas mujeres en el empoderamiento, ¿no, Isabel?
Claro, es una de las cuestiones que nosotras desde la Fundación Sermi Mujeres ponemos el acento, porque lo que percibimos es que muchas mujeres no se saben ni siquiera titulares de derechos. Muchas piensan, como señalaba, que determinados comportamientos son comportamientos naturales, que forman parte del día a día. Entonces, lo que hacemos desde la Fundación son muchas acciones de formación en materia de derechos humanos. Por ejemplo, desarrollamos desde hace ya más de 2 años un aula de derechos humanos que está apoyada por distintas administraciones públicas, en las que intentamos acercar a las mujeres con discapacidad desde los tratados internacionales de Naciones Unidas, los convenios relacionados con materia de violencia y cosas mucho más básicas, ¿no?, que permitan que se sepan a sí mismas como titulares de derechos, ¿no?, y que sepan también a dónde acudir en el caso de que vean que están siendo discriminadas.
Yo no entiendo, Isabel, cómo todavía existen barreras en ese acceso a la información, en el acceso judicial y en los servicios de ayuda. No lo entiendo.
Bueno, tenemos una ley, la ley 1/2004, la ley integral de violencia de género, que en cuya elaboración participaron también mujeres con discapacidad, hicieron en su momento aportaciones a la propia ley, y precisamente la ley habla de la accesibilidad, por ejemplo, de la información, de los servicios, de los recursos. La recientemente aprobada ley del CSI, ¿no?, la ley de garantía integral de la libertad sexual, también habla de la accesibilidad de todos estos recursos y de la información a las mujeres con discapacidad, pero lo que sabemos es que en la práctica muchas mujeres que llegan a nuestros servicios nos dicen que no reciben información, que no saben a dónde acudir cuando tienen que ir, por ejemplo, a una casa de acogida, a un piso de emergencia, cuando son víctimas de violencia, pues no son accesibles. Los y las profesionales no están preparados para recibir a una mujer con discapacidad. Y tampoco los operadores jurídicos saben cómo tratar casos, ¿no?, en los que hay una mujer con discapacidad que es víctima de violencia de género. Entonces, esto nos preocupa enormemente, porque realmente es un engranaje muy complejo que está fallando por todas partes y que hace que haya un porcentaje de mujeres que esté totalmente fuera del sistema.
Al inicio decía yo que la violencia machista se ensaña con estas mujeres con discapacidad y genera nuevas incapacidades. No hay que olvidar, Isabel, que el maltrato no solo provoca dolencias mentales como depresión, ansiedad, sino también enfermedades que no suelen relacionarse con la violencia, ¿no? Estamos hablando de alergias, dolores de todo tipo, problemas intestinales, etcétera.
Sí, porque a veces también tenemos esta idea de que la violencia la relacionamos con la violencia física únicamente, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es, y muchos casos lamentables que conocemos, ¿no?, de, no sé, mujeres con discapacidad que quedan en silla de ruedas como consecuencia de golpes, de atropellos. Pero también hay muchas mujeres que están desarrollando trastornos de salud mental, por ejemplo, cuando están sometidas a situaciones de tensión, situaciones de estrés constante, pues eso puede llegar a generar una situación cronificada y que desemboque una discapacidad. O, por ejemplo, mujeres que pierden la visión, mujeres que están perdiendo también audición como consecuencia de los golpes. Entonces, y lo que ocurre es que esta información nos llega a veces de manera anecdótica, por ejemplo, por medio de los medios de comunicación, pero no tenemos un sistema estadístico que permita, o una recogida mínima de datos que permita saber qué es lo que está ocurriendo, entendiendo que la violencia machista hoy por hoy en un país como el nuestro es una de las principales problemas de salud pública que nos afecta a las mujeres y que genera, como bien señalaba, discapacidades.
Isabel, gracias.
Pues un placer, y eso, en un mes como el que estamos, en el mes de noviembre, más que nunca sacar a la luz, denunciar, como señalabas, y que por fin podamos dar fin a esta tragedia.
Ojalá.
Que nos afecta a todas.
Isabel, gracias, un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo fuerte, adiós, buenas tardes.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Els caganers de cara al Nadal i ho fa amb moltes novetats. Avui és un plaer, com sempre, parlar amb el Marc Alós, que és escultor i un dels dos germans propietaris de caganers.com, i no podíem faltar a la nostra cita anual amb el programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs molt bé, molt bé. Aquí preparant campanya i ja per aviat marxar cap a Barcelona.
Ben fet. Escolta'm, sempre que gravem o truquem per fer una entrevista, ja esteu començant ja a preparar la temporada vinent, no? Tot i que hi ha molts canvis. En poc temps hi ha personatges nous cada dos per tres.
Exacte. Com bé dius, hi ha molts canvis, hi ha molts nous personatges, i bueno, hi ha moltes maneres de fer diferents, no? Uh-huh. Pensa que fa molt que ens coneixem i bueno, sempre nosaltres estàvem esperant a veure aquesta època quan arribés per veure com anava tot dintre del món caganer, però ara ja des de fa un parell d'anys, i gràcies en el nostre cas al Covid, que vam tindre la possibilitat d'obrir 5 botigues a Barcelona, una a Madrid i una altra platja d'Aro. Uh-huh. Li hem donat la volta a això. El caganer ja és una icona que la venem tot l'any, i ara doncs ens ve la presentació dels nous models, no? I uh-huh. Que, bueno, que estem molt contents de poder-ho fer, doncs, com tu saps, any a any.
I tant. Marc, sempre hi ha dubtes en persones que s'apropen a una de les vostres botigues o a la plana web i diu, què és això del caganer? Encara hi ha gent que s'ho pregunta o cada cop està més internacionalitzat, això?
Home, cada cop ho sap més gent, però és evident que de gent en el món n'hi ha moltíssima i encara ho hem d'explicar molt, no?, de què és un caganer, i esperem que per molts anys ho puguem anar explicant. Uh-huh. Sí, sí, i un caganer, al final, segons Joan Amades, era un personatge que fertilitzava el Betlem, i això feia que la família que posava aquest caganer dins del Betlem, doncs, hi portés sort i bona aventura, no?, amb uh-huh. la qual és una figura que segur que triomfa allà on va.
Evidentment. Escolta'm, teniu quants, en concret, quantes figuretes en total? Són 600?
Ah, hem superat ja els 600. Diria que estem sobre els 650 ara mateix, uh-huh. de referències.
Continueu, no sé si ara en parlarem de les novetats, però no sé si continuen estant el top 10 dels més venuts, els de sempre, no? Els Messi, el polític del moment. Segur que hi ha unes figures que sempre es venen, no?, any rere any.
Sí, 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 sí. Home, jo et puc dir que ara amb les botigues venem molt de tot, molt d'allò que deies, ostres, arribes a fires, doncs tens un tipus de públic, i ara a l'obrir-ho tot l'any tens un públic molt diferent que et va passant en diferents èpoques i que veus que tot el catàleg es ven, no? Però sí que és veritat, com tu dius, que ostres, el clàssic és el clàssic i sempre es vendrà i és el rècord de ventes absolut, vull dir, el clàssic, el que anem amb la barretina, sí, la faixa, i els pantalons i negres, la samarreta blanca. Però fora d'això, com tu bé deies, doncs, bueno, el Messi esperem que duri molts anys, però suposem que en algun moment, doncs, ja, quan deixi de jugar de futbolista, doncs ja anirà caient, però sí, Déu-n'hi-do els anys que porta amb nosaltres i dintre de la nostra col·lecció. I sí, com deies, doncs el polític de torn, com pot ser Trump o com pot ser qualsevol president europeu, uh-huh. no? Dintre de l'estat català i espanyol, doncs també, a poc a poc es van venent. N'hi ha altres com el còmic, els superherois, dintre del cinema com la Guerra de les Galàxies, que són, uh-huh. bueno, són personatges que triomfen sempre.
Sempre. I els que es descataloguen, què feu? Feu un museu? O deu haver algú que fa col·lecció de tots els que teniu, no?
Bueno, moltes vegades, Montse, es descataloguen, però ja és allò de, ostres, s'han acabat, o saps que ja no en tornem a fer, no? D'ha arribat un moment que ja es anava venent tan poquet a poquet a poquet a poquet que millor deixar-ho aquí, que no fem una producció i després ho tinguem que
hi ha algú, no? Que tingueu més estima, que diguis tu i el teu germà, que els teniu allà a Torroella de Montgrí, allà al taller, que dius, aquest és el nostre preferit?
Ah, bueno, això també anem variant molt de quin és el nostre favorit. Jo sempre que em pregunten aquest, jo per mi és el meu és el tio Caganer. És un dels que vam fer fa molts i molts anys i que d'aquests que tu dius sempre triomfa, un tio amb la barretina que caga un regalet i bueno, que és molt entranyable. Per mi és un dels que els que sempre, quan em pregunten, tu quin compraries, aquest?
Bueno, és que n'hi ha per bueno, de tot tipus, per gustos i de tota mena. Heu d'estar molt pendents de l'actualitat, Marc, perquè, clar, a l'hora de treure l'actualitat a les botigues, als caganers, heu de saber què està passant al món, no? Parlem de guerres, parlem de pel·lícules que estan sent les més vistes d'arreu. Aquests, imagino que estan dintre del pack de les novetats d'aquest any.
Exacte. Hem d'anar seguint l'actualitat, veure què és el que es mou, veure què és el que es pot transformar en un personatge i que doni vida pues, a coses que estan passant dintre del món, no? Sigui dins de la política, dins dels esports, dins del cinema, dins del còmic...
I de la música.
Moltes vegades ja, com tu dius, Montse, hi ha molta gent que ja s'espera aquelles figures, no? Llavors, doncs, què més que si ja se les esperen que fer-les?
Clar, estem parlant també de música, del DJ Bizarrap, estem parlant d'Mbappé, estem parlant del Benjamin Netanyahu, el primer ministre d'Israel, estem parlant d'Elon Musk. Li heu enviat a l'Elon Musk?
No li hem enviat encara. Quan d'això ja... Jo suposo que ja ens veurà ell abans, si és que no ja s'ha vist.
Escolta'm, aquest que pagui, eh?
Exacte, sí, home. Sí, home, com tots.
Que aquest guanya molts duros. En política tenim Salvador Illa, no?
Sí, tenim Salvador Illa, tenim el president mexicà, l'AMLO, tenim el Benjamin Netanyahu, vull dir, són els tres que hem fet de polítics aquest any. Després, en esports, doncs, hi ha en Jordan, en Mbappé, com deies, el Max Verstappen, el Carlos Alcaraz, el John Ram, del País Basc. Bueno, com veus, n'hem fet molts, el Leonardo da Vinci, hem fet així uns històrics, Cleopatra i Marc Antoni, la Frida, però vestida amb la mort, no? L'Olivia, el Grinch, el Mostre les Galetes...
Què és més difícil fer?
Molt diferents, eh?
Què és difícil fer, un caganer o una caganera?
Bueno, no. A l'hora de fer, has de buscar que tots tinguin traces i que s'assemblin. A l'hora de fer, és igual un que l'altre. Pels sexes no diferenciem, sinó més que res com van, què és el que porten i clar, això és el que ens pot donar la dificultat o no.
Uh-huh. Heu fet el Ken, el nòvio de la Barbie?
No, de moment hem començat per la Barbie, a veure si triomfa. Home. I a partir d'aquí decidirem si fem més coses. Però
serà,
bueno,
èxit assegurat.
Qui és el símbol és la Barbie, no? Després sí, clar. Després ja va vindre sí, tot l'altre.
Exacte, després va venir el Ken i tot el kit de Ken, però de moment ens quedem amb la Barbie, que és la protagonista. Escolta'm, tu tens el teu caganer, dic el teu amb la teva cara i el del teu germà o no?
No ens hem fet mai, la família, veus? Ah, és una de coses que tenim pendent.
Doncs pues heu de fer un valent en tot caganer familiar.
Exacte, sí, és d'aquelles coses que es poden fer, sí.
Doncs amb ganes ja de comprar, de tenir a casa el caganer, hem de començar ja a preparar tots els estris, per preparar tot allò que necessitem per fer un bon batlem i un bon caganer. I aquests caganers els tenen els amics de caganers.com, que ja sabeu que arriben arreu del món, eh? I qui vulgui,
exacte,
que els pagui, eh?
Exacte.
Que sou les figures, però també... s'han de pagar, que estan a bon preu, eh? Tranquils, que arribem tots. Sí, t'agraeixo molt, com sempre, que hagis estat amb nosaltres, Marc Alós.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada ben forta, escultor, i un dels teus germans propietaris de caganer.com. Estem a punt d'arribar a 7:45 i ja sabes que se acerca el final de año, las celebraciones, los regalos, así que ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas con hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
I arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Què tal, Yolanda? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, l'expresident del Partit Popular Català, Alejo Vidal Quadras, es troba estable i fora de perill després de rebre un tret a la cara en ple carrer a Madrid. Un home se li ha acostat, li ha disparat i després ha fugit en una moto conduïda per una altra persona. La policia té oberta una investigació per trobar aquestes dues persones. Vidal Quadras ha explicat a la policia que l'atac pot estar relacionat amb els seus contactes amb l'oposició al règim iranià. I Junts reunirà demà el seu Consell Nacional de forma extraordinària després de l'acord que han tancat avui amb el PSOE. Durant el cap de setmana es farà una consulta telemàtica entre la seva militància per veure si valida o no aquest acord. Diumenge a la tarda es faran públics els resultats. Recordem que en l'última consulta que va convocar el partit es va consumar la sortida de Junts del govern de Pere Aragonès a l'octubre de l'any passat. I les obres del tramvia a Barcelona per l'Avinguda Diagonal connecten ja les Glòries en Verdaguer. Avui s'ha fet l'última soldadura d'aquest tram a la confluència de la Diagonal amb el Passeig de Sant Joan i culmina doncs, un procés d'unió engegat fa un any. La previsió és que aquest tram entri en funcionament el segon semestre del 2024, però sense concretar una data concreta.
Més informació a les xarxes socials. Jacope Ponés. Yolanda, després t'escolto. Fins ara.
Vinga, fins ara.
Gràcies. I arriba el moment dels esports amb el company Gil de la redacció d'Esports Cope Catalunya i Andorra. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Per on para avui la informació esportiva?
Doncs mira, per primera divisió, segona divisió i poliesportiu, com gairebé cada dia. Primera divisió i a Camp Barça. Demà retorna als entrenaments, preparant el partit a Montjuïc de Lliga contra l'Alavés, que arriba després de la derrota en Champions al camp del Shakhtar Donetsk. Ha estat una jornada d'anàlisi i de reflexió a Camp Barça després de la conversa entre Laporta i Xavi, després de la derrota a Hamburg, i també la conversa entre Xavi i el vestidor. En principi, confiança de la directiva cap a l'entrenador i confiança també que Frenkie de Jong pugui ser novetat contra el conjunt de Vitoria. El Girona visitarà Vallecas dissabte. Ja són baixes confirmades Borja, Toni Villa, Artero, Joel, Justin i David López. El tècnic Mitchell ha fet avui la roda de premsa, ha defensat el central després de la seva nota de disculpa per les declaracions contra l'àrbitre Ortiz Arias i ha dit que no es planteja aturar l'eufòria al vestidor. Lògic, el Girona és líder de la Lliga. A segona divisió, l'Espanyol Òscar Gil s'ha trencat un dit de la mà dreta, però ha pogut entrenar amb normalitat amb la resta del grup. No perilla la seva disponibilitat pel desplaçament al camp del Huesca. Debut a la banqueta de Luis Miguel Ramis, que oferirà demà roda de premsa. En handbol, segon partit del Barça a la Superglobe, victòria 37-26 contra l'Al-Ahly egipci i classificació per les semifinals. Espera el Fuxe Berlín. En bàsquet, demà al Palau Blaugrana, Barça Estrella Roja d'Eurolliga, Roger Grimau, el tècnic, ha confirmat avui que Roca Jukubaitis i Nicola Provitola estaran en condicions de jugar aquest partit.
Senyor Gil, gràcies. Més informació a Esports Cope. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé. I d'aquí a re, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem amb la companya Yolanda Bernal d'alpinisme. És un esport que no coneix d'edats ni sexe. Ho estem parlant al llarg de la programació de la cadena COPE, però després ens ho explicarà la Yolanda. I també una alpinista de pro. Es diu Mònica Verge.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctor Humberto Losertales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Losertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que es sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas, y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos por siempre vamos en estado pues, dependiendo de por eficiencia y por el coste, o sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, en estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo. Tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, vamos a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios, eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Losertales y llamar a ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Losertales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
El más fuerte.
¿Dónde te habías metido?
El más duro. El mejor. El héroe y el terror. Y marcado para morir.
Dame un nombre.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
Exemples que confirmen allò de que l'esport no té límits si hi ha voluntat, tot i que hi ha alguns esports que ens poden semblar impossibles, com és el cas de l'alpinisme o l'escalada. A Catalunya hi ha molts noms propis de mans de la muntanya. De fet, dos catalans van ser els primers espanyols en coronar un 8.000. Són l'Emili Civis i el Jordi Pons, que avui, amb 80 i 90 anys, continuen pujant muntanyes. Els que practiquen alpinisme diuen que ho porten a la sang i que és una pràctica que enganxa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, si no, que li preguntin a l'Òscar Cadià, que va començar a estimar la muntanya gràcies a la seva família. El seu pare era capità d'un vaixell i passava llargues temporades al mar. La seva mare, per evitar que a l'Òscar li agradés també el mar, se l'emportava a fer excursions a la muntanya. I a partir d'aquí es va enganxar.
I es va passar pràcticament 40 anys en el mar, no? I la meva mare, doncs, no volia resignar-se que jo m'aficionés a això, que ja m'agradava, perquè no em passés tota la vida fora de casa, suposo, i em va portar a les primeres excursions, estem parlant dels 6, 7, 8 anys, i a partir d'aquí, doncs, jo ja vaig arrelar-me, dic, mira, per aconseguir aquestes grans muntanyes que jo veia, Montserrat, Pirineu, tot això, necessito saber alguna cosa més, necessito saber escalar.
Doncs l'Òscar fa de guia d'alta muntanya des de que té 32 anys, una professió que li ha permès conèixer molta gent i formar-se en moltes facetes, però deixa clar l'Òscar que tot no és tan fàcil. Ser alpinista vol dir fer molts sacrificis i renunciar a molts moments amb la família i amb els amics.
Avui m'ha escrit un que diu vull formar-me com a guia. I directament, no el coneixia, per internet, directament li he dit estàs disposat a sacrificar socialment, familiarment, professionalment, dedicar-te els caps de setmana a ajudar a la gent, les vacances dels altres a treballar per ells i, a damunt, a sacrificar-te a les exigències dels clients.
De moment, l'Òscar no s'ha plantejat deixar la muntanya, però és conscient de que aquest moment arribarà, tot i que no té pressa de moment.
Quan parlem de l'alpinisme, sobretot a nivell professional, els noms que passen a la història són els dels alpinistes, però hi ha una figura, sovint oblidada, a la que no posem ni nom ni cara, i que són els xerpes. Són claus per coronar i el cim, i acostumen a carregar, molt material dels campaments durant les expedicions. A la Xana Sicardi li va canviar la vida a conèixer a un d'aquests xerpes al Nepal.
Sí, la Xiana va viatjar al campament base de l'Everest, això va ser el 2017, i ja han passat 6 anys, un viatge que va fer sense grans pretensions, volia viure una experiència, tenir temps per pensar, per desconnectar, però la veritat és que la vida li va canviar. Va conèixer un xerpa del que es va enamorar i que avui és el seu marit. Això li ha permès saber de primera mà com d'invisibles són en el món de l'alpinisme.
La meva vida personal va canviar, no?, perquè vaig iniciar una relació amb en Lac, perquè avui, a dia d'avui és el meu marit, i sí que bueno, vaig tenir un accés molt directe al que és la vida dels xerpes, que són els invisibles en tota aquesta història, no?, perquè sempre veiem els nostres alpinistes a les portades de les revistes, no?, dient tal persona ha aconseguit aquesta fita, no?, però finalment els xerpes, que són els que ajuden realment a que la persona arribi al cim, sempre són invisibilitzats.
La Xiana i el seu marit han escrit el llibre Sherpa, l'altra història de l'Himàlaia, per donar a conèixer precisament aquesta figura. Volen demostrar que darrere de l'Everest hi ha molt patiment, no tot és idíl·lic, i els beneficis d'aquest llibre els estan invertint en la neteja de la muntanya. Ja porten una tona.
Ja hem tret, això que et comentava, una tona de brossa de l'àrea de l'Everest. Jo soc molt sincera amb això i, a més, el meu editor, Eduardo Riestra, de Tierra del Viento, ho sap perquè li envio sempre el rebut. Jo amb aquest llibre no cobro ni un euro, no he cobrat ni un euro. Anem per la quarta edició. Estem molt contents i estem superagraïts. El que jo he pensat és dir, mira, jo tinc afortunadament les meves feines.
Doncs és la prova de que el turisme de masses a l'Everest està deixant els camps base plens de brutícia, és la conseqüència directa doncs, de les nombroses expedicions que pugen a la muntanya.
La figura de Mònica Verge és una de les que han marcat un abans i un després per l'alpinisme en el nostre país. Va ser una de les integrants de la primera expedició espanyola íntegrament femenina a l'Himàlaia l'any 84 i també va protagonitzar la primera pujada femenina nacional a un 8.000 en el Chu Oyu, que va realitzar l'any 89, juntament amb la Magda Nos. Avui és un plaer saludar a la Mònica. Senyora Verge, què tal? Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. No cal que em digui senyora.
Ah, doncs li diré...
Home, moltes gràcies, moltes gràcies, però prefereixo...
Parlarem de tu, llavors, eh?
Això, sí.
Perfecte.
Sí, em sento una mica més jove.
Molt bé. Mònica, sí. Explica'm una mica, com vas començar amb el món de l'alpinisme fins a arribar a aconseguir aquesta fita de la que jo parlava ara fa un moment? No sé si sí. A casa teva i el teu pare i la teva mare eren muntanyencs, no?, i també esquiaven.
Sí, exacte. O sigui, jo ja vivia aquest ambient muntanyenc a casa... I quan tenia un any ja el meu pare ja em va apuntar al Centre Excursionista de Catalunya. Per tant, jo he viscut això sempre a casa. L'únic, és clar, jo quan era em portaven d'excursió i resulta que m'arrossegaven perquè no m'agradava gens caminar ni fer cap esforç ni res de tot
això. I com va ser que et va venir allò de dir, mira, m'agrada escalar?
Sí, a l'escola, vull dir, era l'última amb gimnàsia.
Sí.
I quan em feien córrer 600 metres, allò era, tenia pànic, horrorós. Acabava sempre l'última.
Sí.
O sigui que quan vam fer la primera expedició femenina, que vam sortir els diaris i tal, la meva profe de gimnàsia, es va quedar, perquè la meva mare treballava a la mateixa escola, i li va dir, però la teva filla, però què és això? No m'ho crec, és ella o què?
Clar, però i d'on va sortir?
Sempre l'última. I aleshores va ser, jo vaig començar a esquiar, els meus pares em van ensenyar a esquiar 13 anys, entre 12 i 15 anys, més o menys, i després... Vaig començar a fer cursets d'esquí de pista allà al Centre Excursionista.
Sí.
I em va anar agradant això de l'esquí una mica, fins que vaig trobar un amic... estava allà al Centre Excursionista
sí.
I anava sovint, llavors vaig conèixer gent, amics, amics que feien muntanya i tal,
sí.
Fins que... em va haver-hi un que em va encoratjar a fer un curset d'esquí de muntanya. Primer vaig començar fent esquí de muntanya, abans que escalar.
Sí.
I em va encantar. I després hi havia un monitor allà, d'esquí de muntanya, que em va dir, escolta, vols provar això d'escalar? Ah, doncs per què no? Vinga. Sí. Llavors va ser ell, que és un amic, que després vaig sortir amb ell durant anys, que gràcies a ell...
El Salvador Campillo, ell,
Salvador,
no?
Salvador Campillo. Gràcies a ell, doncs, vaig arribar a fer tot el que he fet d'alpinisme i de muntanya, no? O sigui, ell em va ensenyar tot.
El que s'arriba a fer per amor, no, Mònica?
Això, sí, no, però bueno, va ser el primer, no era allò.
No, però dic que com ja et vas enamorar, doncs vas seguir el que feia ell, no?, també una mica.
Sí, això mateix, sí, una mica, sí, exacte, sí, va ser això.
I ell et veia potencial o no?
Sí, o sigui, la primera vegada en ma vida que vaig pujar per una les agulles, saps que hi ha Montserrat, va ser la meva escola, l'escola va ser, com de molta gent de Catalunya, Barcelona sobretot, és l'escola d'escalada. Em va portar allà, vam pujar una petita agulla, i bueno, jo vaig dir, això és que m'encanta, és que m'encanta, és que jo vull fer això, és que jo vull fer això. Llavors, d'aquella agulla s'havia de fer un ràpel per baixar.
Aquí hi ha... canviava, no?
Sí, no, però ell justament va veure que tenia potencial perquè em va dir, escolta'm, ho fas superbé, perquè normalment, si no, la gent que comença a escalar i ha de fer un ràpel, doncs es posa en una posició contra la paret i tal, i molt tensa, sí. I jo doncs vaig baixar perfectament i em va dir, escolta'm, molt bé, i jo vaig dir, ui, vull fer això, és que m'encanta, m'encanta, i va començar així la història.
I no vas parar. Tu quan vas començar, cap a l'any 75, hi havia molt poques noies, no? De vegades m'imagino que et trobaries sola.
Sí, exacte, un món d'homes, eh? Al principi, molt poques noies, bueno, eren poquíssimes, i llavors, a base d'anar escalant les parets així, vaig anar coneixent, vaig anar trobant-me amb les altres quatre, entre cometes, les altres noies que escalaven, i ens vam anar coneixent una mica fins que, bueno, va sortir la idea, doncs, escolta, i per què no ho fem? Organitzem una expedició, teníem totes ganes de sortir al país, de fer alguna mica així diferent i tal, i va sortir així la idea, vaig anar coneixent la Mary Puig,
sí.
L'Esperança Capella, l'Anna Masip, bueno...
La Carme Melis, la Lídia Riera...
La Carme, i així ens anàvem trobant escalant i tal, i la veritat és que els nois, o sigui, els nostres amics, companys, anaven d'expedició, feien expedicions i tal, però és que no ens deien mai si volíem anar-hi. I això que començava a tenir un nivell, i llavors vam dir, escolta'm tu... per què no fem nosaltres, vinga, una primera, i mira, hi va sortir així la idea, i llavors vam acabar doncs, fent aquesta
fita tan important. Escolta'm, les expedicions són costoses, no? I imagino que obrir una mica les portes al finançament va ser complicat, no?
Sí, molt complicat. Molt complicat, perquè primer que érem tot dones i la veritat és que no confiaven massa. Gens, bueno, hem anat trucant moltes portes. I va ser complicat fins que, bueno, vam trobar d'aquí i d'allà, doncs alguns vam trobar sponsors, com les... Ara, clar, sponsors, Perles Majòrica, va ser la revista Lectures.
Ah, mira!
També. Sí, la revista Lectures, que ens va dir, bueno, fem, jo, a canvi de reportatges... per la revista, sí. pues us faig de... Bueno, seré un sponsor i tant, pagaré per aquests reportatges i tal, no?
Bueno, mica en mica les coses s'han anat canviant per això, eh?
Han anat canviant, però no et pensis.
Continuen havent-hi dificultats, sí.
Sí, no, va ser el 84, però després, el 89, que amb la meva amiga Magda Nos, pues, vam organitzar aquesta expedició a un 8.000, primera expedició femenina a un cim de 8.000 metres, encara vam tenir, o sigui, 5 anys més tard, molts problemes, però molts problemes per trobar sponsors. Que tot ja, o sigui, vam haver de demanar un crèdit personal per marxar, t'imagina't.
Ja. Què et dona la muntanya, Mònica, que crea aquesta addicció a qui ho prova i li enganxa? Què hi ha? L'adrenalina?
Sí, és una droga. És com, o sigui, sobretot, bueno, fent muntanya en general, però escalant et genera, està provat això, o sigui, és el superar-te perquè has de fer passos difícils, t'has de superar tu mateix, i això genera una adrenalina en el teu cos que tens ganes de tornar-hi, i així, doncs, és un esport de risc, no? Però genera aquesta cosa que, a més que, bueno, a part de l'esforç personal, pues és, bueno, paisatge, en fi...
No, escolta'm, ets tot un referent per moltes noies que els agrada aquest esport, estar en contacte amb la natura i aconseguir aquestes fites com les que has aconseguit tu, Mònica, també amb d'altres... amb d'altres dones. T'agraeixo molt que hagi estat amb...
companyes.
I tant. Sí, sí, sí. També des d'aquí la nostra enhorabona. Escolta'm, que sigui per molts anys, Mònica, i et continuarem recordant per sempre més. Quedes ja per la història.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mònica Verge.
Gràcies a tu. Vinga, fins una altra.
Que vagi bé. Una de les pioneres en arribar a l'Himàlaia al nostre país. Quin goig fa escoltar gent que li agrada el que fa, no? I en aquest cas, una dona que puja cims de muntanyes i no qualsevol. Nosaltres marxem per deixar-te ara amb Ángel Expósito i tota l'actualitat a la linterna de la cadena COPE, una actualitat que ve farcideta, perquè avui ha estat un dia informativament parlant amb molts titulars que segurament Ángel Expósito ens desgranarà ara mica en mica. Salutacions de la Montse Rodríguez, ha estat un plaer. Si vols tornar a escoltar alguna de les coses que hem fet, COPE.es, COPE Catalunya i a les xarxes socials. Que vagi bé, fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor.
Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipoyagán lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
Hipoyagán. ¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
A divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
Sigue toda la
actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando venimos los dos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Cataluña y Andorra.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que...